Ràdio Vilafranca.
Hola, molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 7 de maig de 2026. A tots els que hi sou i els que us anireu incorporant al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio, una càlida abraçada en nom de tot l'equip des de Ràdio Vilafranca, de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada matí, el nostre propòsit és reivindicar el Penedès i aquesta mirada penedesenca al món que ens envolta. Comencem ara i acabem 2 minutets abans de les 12 amb aquestes veus, amb aquestes propostes. D'aquí uns instants, l'agenda d'aquests propers dies, agenda cultural, esportiva, lúdica, activitats que comencen avui mateix i que arriben fins diumenge a tots els nostres municipis per dissenyar bé el pla de cap de setmana. Així arribarem a 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès que recollim al llarg de 3 vegades cada dia. La primera a 9:10, com sempre, a càrrec dels serveis informatius. A partir de 9:15 i fins gairebé les 10, economia i empresa. Avui el nostre convidat, el nostre protagonista, serà Manolo Cruces, de Vins.io. El sector comercial de Sant Sadurní ha presentat aquesta setmana la campanya de primavera Compra amb Cor, coincidint amb el Dia del Comerç de Proximitat, que és dissabte, i la nova edició del Solidart. En parlarem a partir de les 10:06 a l'entrevista d'aquest dijous. A 10:45, segona cita a càrrec dels serveis informatius que ens portaran l'última hora d'aquest matí a les nostres comarques, al segon flash. A partir d'aquest segon flash, 10:45, en clau d'igualtat, avui amb la Maria Figueres, tècnica del Servei d'Igualtat de Vilafranca, i la Júlia Pérez, psicòloga del Servei d'Atenció i Informació a les Dones de Vilafranca, al CIAT. Justament amb ella volem comentar casos i situacions que arriben tot sovint al CIAT de Vilafranca. Obrirem la tercera hora a partir de les 11:06, després del butlletí i d'alguns anuncis amb l'alimentació conscient. Avui amb la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, Anna Ferrés, i la psicòloga Vanna Di Marco. I justament parlarem de menjar, ho fem sempre, però avui parlarem d'un menjar diferent, del menjar emocional. Us explicarem què vol dir aquesta etiqueta, quan caiem en alimentar-nos per tapar emocions i com evitar-ho, esclar. Tot i que faig spoiler i no sempre hem de demonitzar i castigar aquest menjar, aquest alimentar-nos emocionalment. És un petit spoiler, però no us perdeu l'alimentació conscient, molt interessant avui. A 11:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques i municipis, al darrer flash d'aquest matí. I per acabar, nou capítol de l'Empel, amb l'Eva Clàssers, avui amb un especial Dones del Cava, Marta Vidal, CEO de Vallformosa, i Maria Font, gerent de caves Finca Batllori. Cada dijous ens agrada començar a caminar amb l'agenda, amb les activitats de cap de setmana, de dijous, de divendres, i d'ençà que ha començat el bon temps i la primavera, són moltes. Comencem a Canal 20 amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals dient-vos que avui mateix, aquest dijous, a 6:15 de la tarda, l'Ajuntament de Pacs i la Mancomunitat Penedès-Garraf organitzen conjuntament un taller pràctic de reutilització d'objectes. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la campanya institucional pel foment de l'economia circular i la reducció de residus al municipi. L'objectiu de l'activitat és oferir als assistents coneixements i tècniques per allargar la vida útil dels objectes quotidians. El taller s'impartirà a la primera planta del Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat de Pacs. Cal inscripció prèvia, això sí, trucant al 938171485 o per WhatsApp al 607-790-238. I aquest dissabte, l'Ajuntament de Pacs del Penedès organitza una excursió al Delta de l'Ebre en una jornada completa de descoberta natural i gastronòmica a les Terres de l'Ebre. La sortida s'efectuarà a les 8 del matí des de la parada de l'Ajuntament. I a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos hi ha la Fira del Comerç dissabte, de Comerç del Foix, de les 5 a les 10 de la nit, de les 5 de la tarda a les 10 de la nit. Hi haurà expositors comercials i gastronòmics, activitats i tallers per infants i adults, amb ambientació musical, amb DJ i bingo musical. I el Casal d'Avis de Moja organitza en aquest cas una excursió a Núria, amb pujada amb telecabina fins al Pic de l'Àliga i dinar al Bufet Lliure de Núria. I a la Granada se celebra la quarta edició de la Festa Intercultural aquest dissabte a les 11 del matí a la Sala 1 d'Octubre. Marta Palacín i Arash Arjumandi conduiran la taula col·loqui Identitat, Violència o Convivència. I per la tarda a les 5, a l'esplanada del Centre Cívic, hi haurà la pista de ball de la Mostra de Cultura i Danses, on hi participaran la colla sardanista La Magrana, Wandilla Afro-Mandinga, del Senegal, Tinku San Simón, de Bolívia, i més danses típiques d'altres països i cultures. A Santa Margarida i els Monjos, al Siarga, aquest dissabte, des de les 10 a les 2, a portes obertes, amb visites guiades per qui vulgui conèixer la història de l'antic camp d'aviació republicana i el refugi del Serral. En aquesta activitat, l'aviadora Pepa Colomer descobrirà com era, quina funció tenia, quin personal hi treballava i quins avions hi va haver a l'antic camp d'aviació republicana dels Monjos. A més, també, després de la visita, s'organitzen manualitats per als més petits a l'espai familiar del Siarga. Al Centre Cívic de Sant Martí Sarroca s'organitza una sessió de música en família amb musicoteràpia Garraf. De 11:15 a 12:15, l'activitat se centra en infants del 0 als 2 anys i de 12:15 a 12:15 dels 3 als 5 anys. I per la tarda, vespreig electrònic amb DJ Tatiana Cabezas, de les 7 de la tarda a les 10 de la nit. Anem a Olèrdola, en aquest cas. Diumenge, el grup de joves de Sant Pere Molanta organitza una caminada popular amb sortida a 9:15 del matí des de la sala de la societat i fins a arribar a l'antiga pedrera de l'Arbussar. En tornar, l'arribada, el punt d'arribada a Sant Pere Molanta serà al camp de futbol, on hi haurà una botifarrada i també el seguiment del darrer partit que juga a casa el Molanta aquest diumenge a les 12 contra l'Hortonenc. A les 11 del matí, l'Ajuntament de Pacs organitza aquest diumenge una caminada guiada també pel Parc dels Talls. Les rutes permetran descobrir el passat de Vilobí del Penedès vinculat amb l'explotació del guix. A 11:15, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya aquest diumenge organitza una sessió de ioga a l'aire lliure al voltant de l'església de Sant Miquel, amb Anna Garrido. I a les 12, també a Olèrdola, s'organitza una visita guiada gratuïta per conèixer la història de la Torre de Moja. En aquest cas, cal la inscripció prèvia per correu electrònic a turisme@olèrdola.cat. I a 11:15 del matí, el Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana organitza una nova sessió de les Petjades del Vesper, una visita combinada entre el Siarga i les Caves Nadal de Torre Lavit. I també a 11:15 i a les 12 s'organitzen dues visites guiades al castell de Penyafort. En aquestes visites es repassen diferents èpoques del castell, començant per la reconquesta comtal fins a l'esclat de la Guerra Civil o la posterior arribada dels primers turistes americans. Per la reserva es pot trucar al 669-287-539 o per correu electrònic a turisme@smmonjos.cat. I de 10 a 1, l'Ajuntament de Pacs del Penedès diumenge organitza el club de tennis la primera edició de la Festa de l'Esport, i la jornada s'estructura en un circuit d'activitats també esportives coordinades per monitors i que inclourà tir amb arc, inflables per al públic infantil, iniciació al curtball, la pràctica de tennis i pàdel, jocs cooperatius i de convivència i també tornejos esportius simultanis.
Seguim amb activitats que tenen lloc a l'Alt Penedès aquests dies, ara des de Ràdio Sant Sadurní, de la mà del Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que l'Escola de Dansa Cascavells ofereix avui l'última de les classes de dansa obertes a tothom en el marc del Dia Mundial de la Dansa. Podeu consultar els horaris en el web del centre. També avui a la tarda, a les 7, la Biblioteca Municipal acollirà la inauguració de l'exposició Art Sant Josep, una mostra que recull treballs de batxillerat artístic en disciplines com dibuix artístic, disseny i cultura audiovisual. L'acte està organitzat pel Col·legi Sant Josep i s'emmarca dins les categories d'exposició, mostra i literatura. Demà divendres, també en el marc del Dia Mundial de la Dansa, a la plaça de l'Ajuntament hi haurà la mostra de dansa que anualment organitzen diverses entitats i escoles de ball de Sant Sadurní. L'acte començarà a les 6 de la tarda i a les 7 s'inaugurarà l'exposició Solidart a la Fassina de Can Guineu, un projecte impulsat per l'Institut Intermunicipal en col·laboració amb l'Associació de Comercials Som Sant Sadurní i amb el suport de l'Ajuntament en el marc de la campanya comercial Compra amb el Cor. I diumenge, a 6:45 de la tarda, el celler de la Fassina acull el concert de primavera de l'Escola Municipal de Música amb la cantata El senyor Bonjan i el barret màgic interpretada per l'alumnat més petit. L'activitat és gratuïta. Anem ara cap a Gelida perquè el municipi celebra fins diumenge la 18a Setmana de la Gent Gran amb una programació variada d'activitats lúdiques i culturals adreçades al col·lectiu. La iniciativa inclou caminades, tallers, música, teatre i un dinar popular amb l'objectiu de fomentar la participació i la convivència. Tota la informació i els horaris els podreu trobar al web municipal. Pel que fa a Subirats, diumenge a les 6 de la tarda es durà a terme la darrera representació de l'obra El fantasma de Canterville, organitzada per la companyia de teatre L'Avern en Obres, a Avinyonet del Penedès. Dissabte, 4:45 de la tarda, es faran visites teatralitzades al jaciment ibèric de la Font de la Canya en el marc de la Fira Enogastronòmica del Microbi. Per altra banda, a Torrelavit, aquest diumenge, l'agrupació dansaire local participarà en el 69è Aplec d'Esbarts a Montserrat, una jornada dedicada a la dansa tradicional catalana que reunirà diversos esbarts al monestir de Montserrat. La jornada començarà a les 10 del matí amb la tradicional dansa de l'ofrena a la Rosa d'Abril. Posteriorment, a 1:15, i a la sortida de la missa conventual, tindrà lloc una ballada conjunta de danses catalanes amb l'acompanyament de cobla. L'acte es clourà amb una invitació oberta a tots els assistents per participar a la sardana És la Moreneta. D'altra banda, Sant Llorenç d'Hortons, diumenge, el poliesportiu municipal acollirà la trobada número 10 de Puntaires, una exposició de treballs i activitats al voltant de l'art de les puntes del coixí. La jornada tindrà lloc de 9 del matí a 6 de la tarda i és una proposta cultural oberta a tothom. A Sant Pere de Riudebitlles, dissabte, el municipi celebrarà la 8a edició del Riu de Vins, la mostra de vins de la vall del Mediona Riudebitlles. L'esdeveniment tindrà lloc de 6:15 de la tarda a 10 de la nit al Barri Vell i reunirà productors de la zona en una jornada dedicada al vi. Els tiquets es podran adquirir anticipadament fins al 8 de maig a les Escoles Velles i al Forn Mora. Anem ara cap a Mediona perquè des d'aquest diumenge i fins al 15 de maig el municipi celebrarà la 18a Festa de la Gent Gran amb un programa variat d'activitats culturals i de convivència. La programació inclou xerrades, excursions, gimnàstica a l'aire lliure, teatre i un torneig de bitges. La jornada inaugural diumenge 10 de maig, o sigui aquest diumenge, que començarà amb un dinar de germanor a les 2 del migdia a Cal Maristany amb un preu de 22 euros.
La primera activitat de l'agenda vilafranquina és un taller d'escriptura creativa que impartirà aquesta tarda la cantautora Anna Andreu, de 6 a 8, a l'Escorxador, com a activitat paral·lela al concert que farà el proper 24 de maig a l'Auditori. I aquesta tarda comencen les activitats al voltant de la Festa del Comerç Just 2026 amb un taller de decoració de galetes amb sucre que tindrà lloc a les 6 de la tarda al Mercat Municipal de Sant Salvador. Dissabte, a partir de les 10 del matí, se celebren les activitats de la Festa del Comerç a la plaça de l'Oli amb un esmorzar de comerç just i de proximitat. A les 12, actuació de la pallassa Trafalgar amb l'espectacle La revolta de les samarretes xerraires. Durant tot el matí hi haurà un racó de lectura de la Biblioteca Torres i Bages. I diumenge, a les 12, a la Rambla de Sant Francesc, tindrà lloc un taller d'estampació de bosses reciclades. Les activitats encara continuaran al llarg de la setmana vinent. A les 7 d'aquesta tarda, l'escorxador, Lancy Dodem, el primer infant apadrinat per Vicenç Ferrer, ens parlarà de com la Fundació Vicente Ferrer ajuda les famílies més vulnerables i els canvia la vida, especialment a les dones i nenes. A la mateixa hora, en una altra sala de l'escorxador, i amb motiu del centenari de l'Àliga de Vilafranca, es presenten dues obres imprescindibles: el llibre L'Àliga Catalunya, catàleg il·lustrat, història i músiques, i l'entremés de l'Àliga Catalunya, noves aportacions, de Daniel Vilarrúbies. Aquest mes de maig tornen els Dijous de Vi en la seva tercera edició, repetint la recepta d'una botiga efímera de vi a copes maridada amb una tapa de gall del Penedès amb IGP i música d'un DJ. La primera sessió d'aquest vespre anirà a càrrec del Viver de Cellers i els seus 6 elaboradors. Divendres al matí, l'Auditori de Vinzeum acull un acte dedicat a visibilitzar la realitat de les persones desaparegudes a causa de l'Alzheimer, impulsat per l'associació Recuérdame i la vilafranquina Llambrusca. Es titula Els desapareguts de l'Alzheimer i reunirà experts en salut, equips de recerca, voluntaris i representants d'entitats socials. Dissabte a les 11 del matí, a la Casa de la Festa Major, tindrà lloc una activitat familiar per conèixer el Ball de Panderos, pensada per a nens i nenes de 4 a 12 anys que han d'anar acompanyats. L'Agrícola acollirà la presentació del llibre Temps per a l'escola, coescrit per Montserrat Jiménez, Carme Hurtoll i Coral Regí, tres veus amb una llarga trajectòria en aquest àmbit que reflexionen sobre l'educació a Catalunya. Serà a les 12 en format obert i participatiu, acompanyat de vermut. També a les 12, a Vinzeum, Tast 1835, tast exclusiu per a joves de 18 a 35 anys, amb els cellers Clos de l'Ona, Ànima Mundi i Vins al Ras. A 8:15 del vespre, a l'Auditori de Vinzeum, tindrà lloc la taula rodona El Penedès amb ulls de Gaudí, a càrrec de destacades veus del món acadèmic i divulgatiu. Dissabte, d'11 del matí a 2 del migdia, el Parc Tívoli serà l'escenari d'una nova edició de la Fira Animalista, una iniciativa impulsada pel CAT Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca amb l'objectiu de promoure l'adopció responsable i donar visibilitat a la tasca de les entitats penedesenques compromeses amb el benestar animal. La fira comptarà amb espais informatius de diverses entitats animalistes i a les 11 tindrà lloc la passarel·la de gossos en adopció. La Tresca i la Verdesca porten a Vilafranca Maquinaigües, un concert teatralitzat per descobrir el viatge de l'aigua i el seu valor en la vida quotidiana. A les 12 del migdia, a l'Auditori. A les 7 de la tarda, a l'Avinguda Tarragona número 40, als Jardins Llac Serra, Àlex Casanovas porta el seu muntatge Passejant amb Santiago Rossinyol. Podeu adquirir les entrades a teatrecasal.com. Diumenge, com cada segon diumenge de mes, hi ha mercat d'artesans, brocanters i pintors a la Rambla, a partir de les 10 i fins a les 2. A les 12, al Teatre Casal, tribut a les guerreres K-pop, a càrrec de Teatropia 21. També a les 12, ballada de sardanes en homenatge a Pau Boada, càrrec de la Cobla Catània, organitzada per la comissió Any Pau Boada, amb Vilafranca Sardanista, en la qual s'estrena la sardana Pau Boadina, i s'interpretarà Rimbalda, del compositor vilafranquí Tomàs Verdier, coetani i amic de Pau Boada. Serà davant del Fòrum Verger Balaguer. També a les 12, al pavelló de la Gamba Nova, trobada final Tecnimini, que organitza el Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquetbol, amb l'assistència de més de 700 infants d'arreu de Catalunya. I a 6:45, Ball del Casal, amb el grup Duet d'Ava, a l'hotel Pere III. Acabem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo, que ens explica què passarà aquests dies al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà comencen les inscripcions als petits arcs. Serà fins al dia 22 de maig. I també demà a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura hi haurà Club de Lectura de Creixement Personal amb l'Estem Massaguer, que comentaran el llibre Tu ets el teu lloc segur, de la Maria Esclàpez. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà comença la 15a edició del Vigrall a la Mostra de Vins i Caves del Baix Penedès, que organitza la Societat Cultural i Recreativa La Comprativa. Demà l'obertura serà a 7:15 I a 7:45 tindrà lloc la inauguració institucional. A 8:00 a la Rambla Marinada hi haurà Ball de Gralles. A 9:15 hi haurà concert amb Tilei Lama. I a 9:45 de la nit al Celler Modernista hi haurà sopar maridatge. Pel que fa a dissabte, a 9:15 del matí sortiran i faran una caminada i presentació. A 7:00 Cercavila de Foc. A 8:15 a la Rambla Marinada de Sant Rois en concert. A 10:15 el concert de Sintonitzats i a 11:15 els de darrere. El diumenge a 9:00 del matí hi haurà esmorzar popular. A 11:15 hi haurà espectacle infantil i continuaran amb vermut. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que avui a 5:00 de la tarda hi haurà la xerrada Mindfulness, gestió emocional, deja de creerte todo lo que piensas. Serà a la biblioteca i serà a càrrec de Mati García. Pel que fa a demà, a 6:15 de la tarda, Gaudim en Gaudí. Hi haurà espectacle familiar de titella sobre Gaudí i una experiència teatral divertida, poètica i imaginativa. Pel que fa a dissabte i sortint des de la societat, hi haurà una caminada al poblat ibèric de les Masies de Sant Miquel. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que demà a 6:00 de la tarda a la biblioteca hi haurà contacontes familiar. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que diumenge tindrà lloc el 4è aniversari Evento Solidario Pica Catalunya, un esdeveniment obert a tot tipus de públics, motos, famílies i nens, amb activitats per als peques, sortejos i moltes sorpreses. Marxem ara cap al Montmell, ja que dissabte faran la festa de la primavera a la Talaia al Montmell. Al matí hi haurà una caminada popular al Marmellà, serà a 11:15 del matí, des de l'aparcament del Camí de la Moja hi haurà coca i xocolata. A 6:00, festa Holi, tot seguit berenar. I també hi haurà concurs de pastissos. A 9:00 hi haurà sopar popular amb entrepà i beguda i per acabar festa amb DJ. Marxem ara cap al Vendrell, ja que avui, durant tot el dia, hi haurà a la Rambla la 5a edició de la Fira de Salut Comunitària del Vendrell. Continuem demà, perquè hi haurà Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I atenció, perquè dissabte i el diumenge tindrà lloc el One Up, el Saló del Videojoc, còmics i manga i jocs de taula, que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. I dissabte hi haurà el Dia del Diable, amb matinades dels reservistes, cercavila dels timbals, vermut infernal, baix parlat, cercavila de foc i fi de festa a la Rambla de Josep Canyes. Marxem ara cap a Calafell, també un cap de setmana molt intens. Demà hi haurà l'espectacle al Joan Colet de Toni de Moda, show de moda. Serà a 8:00 de la tarda. El dissabte, durant tot el dia, a la plaça de Cal Cubano i la Biblioteca Ventura Gassol hi haurà la Festa dels Contes, Vet aquí un gat. Dissabte també hi haurà la 5a nocturna trail, amb sortida des de la pista d'atletisme del Vilanenc a 9:15 de la nit. I el diumenge, teatre Ja m'has tocat el cuento, al Teatre Joan Colet. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest cap de setmana torna la 4a edició de Cunit amb D.O., una activitat que fusiona enogastronomia i música a la plaça de turisme davant del mar. Serà dissabte a partir de 7:15 de la tarda. Els assistents podran tastar vins de diversos tallers del territori i acompanyar-los amb platets d'os i salats elaborats per la pastisseria Casas i l'hotel-restaurant Àvia. A partir de 7:00 de la tarda hi haurà l'actuació en directe de les Gamberres, que portaran el seu estil fresc i festiu. Tot seguit hi haurà sessió amb DJ Josico, en un homenatge especial a Valentino per tancar la jornada amb el millor ambient.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament repararà l'asfalt malmès en 9 vies públiques de Vilafranca. Entre dilluns i dimecres de la setmana que ve es duran a terme
des de l'Ajuntament treballs d'asfaltatge en 9 vies públiques de Vilafranca. Concretament, seran petites intervencions de reparació de l'asfalt malmès que, en principi, no han d'ocasionar afectacions importants al trànsit. Segons un comunicat de l'Ajuntament, en cas de necessitat, els operaris donaran pas alternatiu als vehicles. Les vies públiques afectades seran les següents. El dilluns, el pas de vianants de l'Avinguda Lluís Companys amb la Rambla de la Girada, la cruïlla entre el carrer Doctor Fleming i Bisbe Estalella, al final del carrer Calafell, la cruïlla entre la plaça Estació i el carrer Misser Rufet i un tram del carrer Salvador Espriu entre Maria Aurèlia Campmany i Amàlia Soler. Dimarts serà el torn del vial d'accés a la Deixalleria i al CAT i al carrer Mare Ràfols entre l'Avinguda del Garraf i el passatge del Noucentisme. Finalment, el dimecres, els treballs se centraran en l'accés a l'aparcament del Pont del Carril a l'Avinguda de Barcelona, al carrer Espirall entre l'Avinguda de la Pelegrina i la carretera d'Igualada. L'única via que caldrà tallar el trànsit serà el vial d'accés a la Deixalleria i al centre d'acollida d'animals domèstics des de la carretera de Vilanova durant la jornada del dimarts. Els vehicles hauran d'accedir-hi per la carretera de Moja i el camí de la Pedrera. Desallotgen una ocupació il·legal a la zona de la Soleia, a Sant Quintí de Mediona. Aquesta setmana es va produir l'ocupació d'un habitatge a la zona de la Soleia, al municipi de Sant Quintí de Mediona, que va ser resolta amb rapidesa gràcies a la col·laboració entre veïnat i ajuntament, així com a l'activació de l'alarma del domicili. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar unitats de seguretat ciutadana i de l'àrea regional de recursos operatius dels Mossos d'Esquadra que van procedir al desallotjament dels ocupants. Segons es va constatar des de l'Ajuntament, l'ocupació estava vinculada a activitats il·legals. L'Alaví Suponsa del base Olèrdola es proclama campió en ple de victòries. L'Alaví Sub-11B del base Olèrdola s'ha proclamat campió del grup 23 de tercera divisió després de completar una temporada espectacular sense cedir cap punt. L'equip ha guanyat els 26 partits disputats, sumant 78 punts i acabant amb 8 punts d'avantatge respecte al segon classificat, el Sant Mauro B. El títol es va certificar el passat cap de setmana amb una ajustada victòria per 4-5 al camp del Piera, en un duel intens davant un rival que lluitarà per pujar de categoria en la promoció d'ascens. L'equip ha marcat 179 gols i només n'ha encaixat 43, convertint-se en el segon equip més golejador i en el menys golejat del campionat. La plantilla està formada per Ian Grau, Roc Suriol, Teo Matas, Enric Huacaolque, Biel Feliu, Roc Ferrer, Gerard Gallardo, Pol Rovira, Leo Maria i Enzo Garavaglia. L'equip està entrenat per Arnau Gavaldà i Aleix Fuster. Ja estan obertes les inscripcions per a la quarta Ultra Penedès del 28 de novembre. El dissabte 28 de novembre tindrà lloc la quarta edició de la Ultra Penedès amb sortida i arribada a Sant Jaume dels Domenys. La prova presenta enguany noves denominacions i distàncies. La modalitat més exigent és la justa de 55 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell positiu acumulat. La Picapedra, considerada la marató del Penedès, té 32,3 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. La Brava, de 20 quilòmetres i 800 metres de desnivell, és la modalitat més ràpida i apta per a gairebé tots els tipus de corredor. També hi haurà una caminada de 12 quilòmetres i mig i 300 metres de desnivell de caràcter no competitiu. Els recorreguts permetran descobrir l'entorn natural del municipi i les muntanyes del Montmell. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web www.ultrapenedès.com. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys col·labora amb l'organització de l'esdeveniment.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Al Penedès en xarxa li donem molta importància al teixit empresarial de les nostres comarques i cada 15 dies us l'apropem a l'Economia i Empresa, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui des de Domenys Ràdio amb la nostra companya Lourdes Meronyo.
Així és, Sílvia, i ens acompanya la Mireia Tablada de la Federació d'Economia i Empresa del Gran Penedès. Molt bon dia.
Bon dia, Lourdes.
I també avui tenim un convidat, que és el Manolo Cruces, de l'empresa Evins.io. No sé si ho he dit bé.
Sí, sí, ho has dit bé. Hola, bon dia, Mireia, Lourdes.
Molt bon dia. Doncs quan vulguis, Mireia.
Molt bé, doncs avui parlarem d'un sector que està molt arrelat al territori, però també està en plena transformació, no? Que seria el món del vi i la gestió dels cellers. I amb això el Manolo crec que ens pot explicar una miqueta què està passant i ells què estan fent. Manolo, explica'ns exactament què és Evins avui i com ho definiries en una frase.
Doncs mira, una de les maneres com presento Evins a la majoria de xerrades i ponències a les que vaig és dir que Evins és el programa de gestió i planificació de cellers més intuïtiu del mercat. I utilitzo la paraula intuïtiu justament per fugir, no, d'aquesta corrent, no, de que la tecnologia és complexa, de que digitalitzar és difícil, no, de que incorporar noves eines tecnològiques, pues, a la majoria d'empreses els hi fa un món, no? Llavors, buscar una mica aquesta fórmula, no, de simplicitat, de coses intuïtives, d'eines pensades per les persones que ho han de fer servir, diguem-ne que seria la punta de llança del que és Evins i del que representa la nostra filosofia com a empresa emergent en aquest sector.
Val. Perquè normalment, no, cada projecte també surt a vegades d'una necessitat, no? Evins, d'on neix i per què neix?
A veure, mira, Evins fa més o menys uns 3 anys que existeix més o menys en el mercat, d'acord? Llavors, diguem-ne que la idea darrere de tot plegat sorgia, no?, perquè moltes de les eines de gestió que hi ha en el mercat, doncs, és el que et comentava abans, no?, són complexes, i quan un celler, no?, pensa en buscar en el mercat solucions que simplifiquin una mica la seva vida, pues tot el que es trobava fins a dia d'avui era com molt complex, no? I la barrera d'entrada era molt alta, no només econòmica, sinó a nivell de coneixement, no? Malgrat que moltes d'aquestes empreses deien que no, que incorporar aquesta tecnologia és simple. La realitat és ben bé una altra, no només en el sector vitivinícola, sinó en altres sectors, la tecnologia moltes vegades està lluny de les persones, no? I llavors la idea una mica de tot plegat és eliminar aquesta barrera. Per això sorgeix Evins, no? O sigui, trencar aquesta barrera de la complexitat d'adoptar noves tecnologies.
Molt bé. Llavors, no, entenc que aquesta tecnologia és una tecnologia fàcil de fer servir i que tothom la pot utilitzar, perquè normalment, no, entenem la tecnologia quan un celler que potser utilitza més, doncs, l'administrativa, però clar, també hi ha equips, no, com l'enòleg o el tema de logística, també tot això. Tots aquests treballadors també poden utilitzar Evins, no? Al final és per englobar tota l'empresa?
Sí, de fet, un dels punts forts, m'atreveixo a dir, d'Evins és justament aquest que comentes ara, no? O sigui, fins a dia d'avui, o moltes de les eines que existeixen al mercat estan molt pensades per la gent que està a administració, no? Gent que fa facturació, gent que fa comptabilitat, gent que fa logística. Però darrere de tot plegat hi ha altres persones que són imprescindibles per poder elaborar un bon vi, no? Que són, pues, els enòlegs, la gent que està a vinya, la gent que està al celler, no? I totes aquestes persones, doncs, es troben mancades d'una eina que realment s'adecui a les seves necessitats, no? Perquè si vols fer un trasbal, si vols entrar a una analítica, si vols saber en quin punt es troba la fermentació d'un determinat vi, pues, les eines que hi ha actualment es queden una mica pobres. Ho poden fer? Sí, però no de la manera que elles, que aquestes persones voldrien o els hi facilitaria la vida, no? I una mica per això hem arribat nosaltres, no? Per trencar una mica tot això, simplificar totes aquestes tasques, i no només això, sinó integrar-nos amb altres solucions que ja existeixin en el mercat per enriquir encara més aquesta solució.
Manolo, llavors, què fa exactament Evins al dia a dia en un celler?
Doncs a veure, Evins és una eina modular, llavors s'adapta molt a les necessitats de cada celler. Això vol dir que podem arribar tant a cellers petits que elaborin 2, 3, 4 mil ampolles l'any o menys, fins a cellers que puguin elaborar milions de litres al cap de l'any, no? Quines coses fan al dia a dia? Principalment dues, no? Una d'elles és la part d'elaboració de producte, no? Des de que estem a la vinya fins que surt l'ampolla del producte etiquetat i per dins tots els processos d'elaboració, premsats, encovats, fermentats, embotellats, etiquetats, tota aquesta part, no? Més de registrar la informació que s'està produint dins del nostre celler. I la segona part és, un cop tens el producte, o un cop estàs fent tota la part d'elaboració, tens la part més administrativa i legal. Què vol dir això? Doncs que des del mateix EVINS tu pots extreure els documents que requereixen, pues, cada administració, no? Doncs els impostos especials de Silicie, Infobi, Ecovidrio, els llibres d'agricultura, tota aquesta informació que molta gent la fa de forma manual o la fa a través d'Excels com bonament poden, doncs d'alguna manera un cop has introduït tota aquesta informació dins d'EVINS, a cop de clic pots extreure aquestes dades.
És el que parlàvem, no?, una miqueta, que ho comentàvem, el tema del paper, no?, que eliminem com aquesta part de paper i boli, que és una part molt habitual als cellers i en altres espais, no?, i ho volquem tot a la tecnologia. I, si no m'equivoco, heu creat, no?, una aplicació que em sembla bastant revolucionari, no?, amb aquest tema, perquè ho tinguin tots en una tablet, és així?
Sí, sí. De fet, mira, el tema del paper i boli és una cosa que molt difícilment s'acabarà eliminant, ¿vale? I sembla que m'estigui tirant pedres a la meva taulada, però és que és una realitat, no? O sigui, hi ha molts processos que a dia d'avui, per no dir tots, es registren en paper i en boli, no? Què passa? Que això genera doble feina, no? O sigui, en el celler, pues, la persona que està fent l'operació com a tal, no?, de trasbalsar líquid, no?, d'un dipòsit a un altre, ho apunta amb un paperet. Llavors, aquest paperet, què passa? Aquest paperet ha d'arribar al despatx i algun al despatx agafa aquest paper i ho transcriu. Clar, aquesta anada i vinguda de papers fa que generi doble feina, perquè aquest paper que agafa l'operari per fer aquesta feina l'ha escrit algú prèviament. O sigui, algú li ha dit, escolta'm, avui s'ha de fer aquest trasbals. Aquesta persona que està al celler fa la feina, escriu el resultat i la persona que ha iniciat el procés de treball ho torna a transcriure dins del programa. Què passa? Que acabes fent la feina 2, 3, 4, 5 vegades, no? Quina és la nostra proposta? Doncs aquest parte de treball o aquesta feina que ara es fa en paper, fer-ho a través d'una aplicació en una tauleta digital, de manera que no sigui necessari aquest traspàs d'informació via paper, sinó que quedi tot digitalitzat i centralitzat dins de EVINS. Clar, això només és útil si realment hi ha un equip o un volum de persones al darrere de tot plegat, perquè si no és molt més fàcil seguir fent servir el paper i quan acabes la feina ho transcrius.
Ja, clar, i parlem també de... Clar, és un tema també a vegades formatiu, no?, perquè no tothom està ensenyat per agafar tabletes, programes, no?, i tot això també és una formació que s'ha de realitzar.
Sí, de fet és el que comentàvem una mica al principi, no? O sigui, quan presentes nova tecnologia, ja sigui molt revolucionària o no, i no necessites parlar d'intel·ligència artificial per ser una solució innovadora, en el moment en què presentes una tecnologia nova sempre hi ha resistència, no? Llavors, el que pretenem, sobretot també amb l'aplicació per tauletes, és que sigui el més intuïtiu possible. És a dir, que quan hagis de realitzar una operació no hagis de fer 50 clics i introduir 50 dades, sinó que facis 2 clics i entrar en una dada, aquell parte de treball o aquell ordre de treball et quedi finalitzada. Tot això amb quin objectiu? Pues, a l'inici de la conversa és el que et comentava. Buscar que l'eina sigui el més intuïtiva i el més simple possible perquè qualsevol persona, encara que vingui del Juràssic, ho pugui fer servir.
Clar. Clar, clar, perquè sí que és cert que ara, quan parlem, no?, transformació digital, ja estem pensant en IA i tot, i al final a vegades és molt més fàcil de lo que ens pensem. Durant aquests 3 anys que has comentat, no?, d'EVINS, que ara ja esteu fent els 3 anys, quin balanç feu?
A veure, en aquests darrers anys, bueno, a veure, el balanç és molt positiu, això d'entrada. Perquè ja et dic, o sigui, fa 3 anys teníem 0 clients, 3 anys després en tenim 60 i encara no hem acabat l'any. Llavors, clar, la progressió per nosaltres és bueno, és un pas més, però quan ho externalitzes, no?, o quan comentes aquesta evolució amb altres companys del sector i fora del sector, ho valoren com una dada molt positiva, no?, perquè creuen que en molt poc temps haver fet aquest creixement tan ràpid, i no només aquí a Catalunya, sinó haver fet un creixement fora de Catalunya, doncs ho veuen com una progressió gairebé meteòrica. Clar, nosaltres no volem veure-ho així, sinó és un pas més, anem treballant mes a mes, dia a dia, setmana a setmana, any a any, i bueno, anem fent. Però sí, no, contents, la veritat és que molt contents.
Perquè sí que és veritat, no?, que la majoria de clients estan aquí a Catalunya, estan al territori, però heu començat també una extensió a nivell nacional.
Sí, de fet, el model de negoci de vins, d'alguna manera, està plantejat perquè hi hagi volum, no? O sigui, al final eVins és un software com a servei, aquests models de negoci funcionen, no?, si hi ha volum. Llavors, nosaltres des del primer dia teníem molt clar que som d'aquí a Catalunya, evidentment som d'aquí al Penedès, però el nostre futur passa per expandir-nos tant a nivell espanyol com fora de l'estat espanyol. I així ho hem començat a fer aquest any. Hem començat pel territori espanyol, aquí a Catalunya tenim una presència bastant forta, però des de fa uns 6, 7, 8 mesos ja hem començat a fer clients a fora d'aquí, fora de Catalunya. Estem a València, estem a Aragó, estem a Rioja, estem a Galícia i estem a Canàries. Diguem-ne que aquests són els mercats en els que d'alguna manera ens hem centrat o dediquem esforços, però també és cert que hi ha hagut altres mercats, com per exemple Rioja i Galícia, que no teníem previstos obrir-los com a tal, però les circumstàncies s'han donat perquè obríssim de manera indirecta, d'alguna manera, a mercat en aquests territoris.
I això també us ha obert altres portes, no? Entenc. O sigui, sí que és veritat, no?, que això que esteu ara, doncs, no?, Rioja, Canàries, Galícia, vull dir, tot això, però, a més, us ha obert com un espai de ponències, d'anar a fires, no?, i de tenir aquesta visibilitat d'una altra manera.
Sí, de fet, al final són diguem-ne, accions com paral·leles, no?, perquè al final les tasques comercials que fem són molt de picapedra, no?, de contactar amb la gent anant a fires o contactant amb la gent via telefònica, no?, i això diríem potser és la part menys glamurosa d'aquesta feina, però imprescindible per haver fet aquest creixement. Però aquest any, i arrel de la signatura que vam fer amb la Federació Espanyola del Vino, que vam signar un acord amb ells en el qual formaven part del seu hub de digitalització com a líders IT, això, diguem-ne, d'alguna manera ens ha obert les portes a un conjunt de ponències arreu del territori espanyol per presentar una mica la nostra solució i la nostra filosofia de treball. I en els darrers mesos, setmanes, doncs vam estar al Centre IT de València, vam estar a la Fira Digivit la setmana passada, vam estar a Requena ja l'any passat. Bueno, mica en mica hem anat obrint portes que sense aquest acord amb la FEP i sense altres relacions comercials que estem fent, doncs segurament no s'haguessin anat.
I hem vist, no?, un canvi, una evolució durant aquests 3 anys. I si mirem endavant, teniu algun objectiu? Què voleu de cara endavant per aquests propers 3 anys més?
Home, el repte més immediat és duplicar aquesta xifra en la meitat de temps. I passar de 60 a 120 cellers en el proper any i mig. I aquest és el repte més immediat. Evidentment, quan si mirem o tirem la vista més enllà, és el que et comentava abans, no? O sigui, la nostra idea és mirar d'obrir mercat fora de les fronteres espanyoles i mirar a mercats doncs com el francès o l'italià, que allà també hi ha molt de recorregut. Clar, tot això al final són no, somnis o diguem-ne, direccions cap on volem anar, després veurem en el dia a dia, no, com això va evolucionant. Però el més immediat és duplicar la xifra de clients.
Bueno, ja és un gran creix, ja, duplicar, no? Ja veu passar, sí, de 0 a 60 i ara voleu fer 120.
Sí. És un bon repte, és un bon repte.
Sí, teniu un bon repte, però segur que també al final ho aconseguirem. Doncs, per anar acabant, quin consell, podries donar un consell als cellers que encara estan dubtant a veure si fer un pas endavant? Quin consell seria?
Mira, una de les coses que sempre dic, ja sigui un celler o qualsevol persona que vol adoptar una nova tecnologia, que es facin una pregunta. Per què ho necessiten? En el moment en què siguin capaços de respondre's aquesta pregunta, no, de per què ho necessito, la resposta és gairebé immediata i la solució gairebé també, no? Què és el que m'he trobat moltes vegades? Que hi ha molta gent, no, que es vol sumar al carro de la digitalització, no, perquè el nostre voltant està ple de missatges de si no et digitalitzes et quedes enrere, i molta gent fa el pas per digitalitzar-se i quan ho tenen a les mans no saben com fer-ho servir perquè no veuen quin benefici els hi aporta allò de manera immediata, no? I abans que ha passat tecnologia, el primer que s'ha de pensar és si realment allò ho necessito o no. Perquè hi ha moltes persones que seguiran amb el seu paper i boli, els anirà la mar de bé, seran immensament felices i no necessitaran digitalitzar-se. En canvi, uns altres, que si realment es facin aquesta pregunta i tinguin una resposta a això, llavors sí que tindrà sentit que facin el pas. I quan facin aquest pas, doncs, si veuen que eVins pot ser una de les solucions que tinguin sobre la taula i que els hi puguin queixar, doncs serà un plaer escoltar-los i mirar d'ajudar-los en la mesura del possible.
Perquè eVins també s'adapta a petites, grans, mitjanes empreses, no? Depèn de les necessitats, com bé expliques.
Mm-hmm. Sí, sí, així és. De fet, en el primer any de vida, la majoria de cellers que teníem eren microbodegues, cellers que elaboraven menys de 10.000 litres. I aquí és on han fet el creixement, realment, amb cellers petits. Perquè és que al final són les persones que més necessitat tenen i que menys accessible és la tecnologia per ells, perquè les tecnologies que hi ha al mercat pues se'n van de preu, o sigui, s'escapen de preu. I potser per iniciar-te en la gestió digitalitzada del teu celler ja d'estar que et demanen 3.000 euros. Clar, una empresa petita o un jove agricultor que està començant pues és una xifra massa elevada com per dir em llenço a la piscina a provar això, no? Llavors, el que hem buscat d'alguna manera és això, la simplicitat i reduir al màxim els costos, tenint en compte l'escenari de cada celler.
Clar, perquè al final és adaptar-se, no, a cada empresa i com tu deies, no, que no començar una nova tecnologia, una transformació digital a una empresa sense saber el per què ni el motiu, mm-hmm. sinó fer-ho amb una idea concreta, no, i amb un objectiu a complir.
Mm-hmm. Efectivament, sí, sí.
Molt bé. Sembla una miqueta el contrari quan parles, no, de cellers petits, que són els primers, no, que veu tenir com a clients, perquè normalment, no, són les empreses més grans les que volen, no, totes les tecnologies, adaptar-se, estar al corrent de tot, i al final a vegades són aquests emprenedors, no, que el que volen és tirar endavant, funcionar, i els que es llencen a vegades a la piscina, no, per tirar endavant els seus projectes.
Sí, sí, així és. O sigui, de fet, el teixit empresarial espanyol i català està constituït principalment per microempreses. Quin sentit té, no, intentar aterrar en el món vitivinícola tenint en compte aquesta idea, si no ets capaç d'arribar amb aquestes microempreses o microcellers, no? És com anar a contracorrent, no? Llavors, des del principi vam tenir molt clar que el nostre model de negoci havia de ser principalment escalable, però també accessible, no? I que ja siguin cellers petits, no, amb poca elaboració, o cellers molt grans, amb grans volums i grans complexitats, tinguéssim, no, la cintura suficient com per adaptar-nos a cadascun d'aquests escenaris. I així ho hem fet i així ho estem aconseguint, a través d'un conjunt de mòduls que cada client es pot instal·lar i comprar a banda, tot es pot configurar de manera modular, de manera que això, no? Si ets un celler petit tindràs poques coses, però si ets un celler gran tindràs, doncs, tot el que necessiti per fer la seva gestió.
Molt bé, molt bé. Doncs, perquè la gent que ens estigui escoltant, com es poden posar en contacte amb eVins? On us poden trobar?
Doncs mira, el més fàcil és la web, no? Allà a eVins.io trobaran tota la informació del que és eVins i sobretot també veuran els preus, perquè els preus són públics i en funció del número de litres que elabora ja et pots fer una idea de quin seria el cost mensual. Això seria el primer, i el darrer és, si volen directament contactar amb mi, doncs a la següent adreça, manolo@eVins.io.
Molt Molt bé. Em sorprèn, no?, que directament ja poseu els preus, que és algo inusual, no?, perquè així ja la gent tingui una idea de, bueno, de lo que pot suposar, no?, aquest preu, o sigui, agafar aquest projecte.
Sí, és significatiu, perquè, de fet, si busques empreses, no?, que facin el mateix que nosaltres, cap d'elles té els preus públics, no?, i és una manera de diferenciar-nos, no només a nivell de preu, sinó també de com projectem la nostra comunicació, de com ens projectem en el mercat. Bueno, són maneres una mica per trencar el que hi havia fins ara i per portar una mica d'aire fresc en el sector, que d'alguna manera crec que pot ser interessant per tots, no només pels propis cellers, sinó per les empreses tecnològiques que estan en el punt.
Molt bé. Molt bé, Manolo. Doncs moltes gràcies per no ampliar-nos el vostre projecte, per explicar-nos. I res, molta sort amb aquests nous reptes que teniu i ens trobem un altre dia per continuar xerrant.
Perfecte. Mireia, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar una mica el que fem i serà un plaer tornar-nos a trobar, i tant.
Perfecte, Manolo, moltes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Molt bé. Volia comentar també que avui, dia 7, aquesta tarda, tenim la gravació d'un podcast de joves d'empreses sobre relleu generacional al celler Castelló de Pedregosa. Estan tots convidats, tots els oients que vulguin venir, estan d'inscriure a la FEC i allà ens trobaran per parlar de relleu, de nous inicis i bé, tenim moltes ganes de rebre tothom.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Mireia. Manolo, gràcies per explicar-nos el projecte i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Molt bé, moltes gràcies, Lourdes.
Ara un parell de minuts de publicitat, el butlletí de les 10 del matí i tornem a l'antena del Penedès en xarxa a les 10:06 presentant la campanya de primavera Compra amb Cor.